països i que no se'ns entenguin malament les comparacions o la numeració de lideratges. Són els casos, per exemple, dels presidents Nicolás Maduro a Venezuela, de Recep Tayyip Erdogan a Turquia, que es va enfrontar fins i tot ara fa pocs mesos a un intent de cop d'estat, o a nivell més local, les alcaldesses de Barcelona, Ada Colau, i de Madrid, Manuela Carmena, procedents, en aquest cas, de moviments socials, els quals estaven poc acostumats a veure en llocs de poder. En definitiva, la novetat d'alguns líders, per sobre de l'establishment o de les dinàmiques polítiques i partidistes considerades a casa nostra tradicionals, destapa la feblesa d'altres, com és el cas del mateix Mariano Rajoy a Espanya, o fins i tot del president François Hollande a França, amb una popularitat més aviat baixa entre els seus ciutadans. Avui ens preguntem què està passant a Occident i al món en general perquè estiguin emergint lideratges o bé febles o bé sorprenents, per dir-ho així. Les crisis en diversos àmbits i nivells poden ajudar-nos a obtenir aquesta resposta. Són probablement crisis de valors, de sistemes polítics, econòmics i socials o d'organització en general. Com diuen molts historiadors, vivint uns moments d'incertesa, de final d'una època i d'inici d'un temps nou. El que necessitem és alimentar la nostra esperança, com ens diu sovint el Papa Francesc i ens deien alguns dels seus predecessors, i amb l'aportació de tots, aconseguir uns sistemes polítics i econòmics més justos. La millora en els lideratges en serà només la conseqüència, és a dir, que vindrà després. Per aprofundir dintre del que el temps ens permeti en aquest tema, avui ens acompanyen al col·loqui del Mirador de l'Actualitat, el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, senyor Oriol Domingo.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres el jubilat jubilós, sempre es diu així, Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos, entre altres coses. Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, 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 segueixo jubilat.
Sí, i jubilós, sobretot.
Això sempre.
Li diem amb afecte perquè sempre li notem una gran cara de satisfacció quan parla d'això, no? D'aquesta jubilació jubilosa. També tenim amb nosaltres Lluís Sols, col·laborador del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Marta, avui preguntem sobre els lideratges, precisament.
Bona tarda. Avui us preguntem a què atribueixes l'èxit de dirigents populistes com ara Donald Trump. Podeu optar entre tres opcions: a una crisi de lideratge que impedeix alternatives millors, a un sistema polític i econòmic que falla a tot el món, o a la crisi de valors que fa que molta gent que busqui nous perfils polítics. Fins ara, l'opció més votada és amb un 48%, a la crisi de valors que fa que molta gent busqui nous perfils polítics. Ens han arribat comentaris d'en Lluís Maria. Diu, l'elecció del senyor Trump és un indicador de la fragilitat de la consciència humana. De la Carme ens diu, anem de mal en pitjor. I del Albert Martí Planes diu, la desconfiança amb els polítics és tal que possiblement ens equivoquem al votar personatges que ens poden portar a la misèria econòmica i de valors. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Efectivament, són possibles les dues possibilitats combinades, és a dir, una resposta i, a més, fer algun comentari lliure i obert com els que hem llegit, perquè sabem que vosaltres, amics oients, feu més optar per una de les respostes, però també us insistim que podeu fer els vostres comentaris, que sempre que en sigui possible, si no n'hi ha molts que ens ho impedeixin, llegir-los, almenys parcialment, per representar les diferents sensibilitats que es manifesten. Bé, avui el tema és obert i és complex, el de la crisi dels lideratges. Primer de tot, vostès creuen que hi ha una crisi de lideratges a nivell global, en la política sobretot, però en la societat en general?
No, no, no.
Vostè creu que no? El senyor López Camps creu que no hi ha una crisi de lideratges?
Mai hi ha hagut una crisi de lideratge.
Bé, líders sempre n'hi ha, ja ho sabem.
Líders sempre n'hi ha, a l'església, a la política, a l'associació de veïns, a l'escala, a les entitats on participem, sempre hi ha una crisi, sempre hi ha un lideratge, sempre hi ha unes persones que tenen la capacitat d'exercir el lideratge.
Potser un dèficit en la qualitat dels lideratges? Si
no, no, tampoc. L'única cosa que hi ha lideratges que poden ser nocius i lideratges que poden ser positius. I ara ens trobem en una època que jo diria que és la globalització de la maldat, és a dir, la globalització de lideratges que són populistes. Jo volia fer un matís, Ignasi.
Endavant.
Jo penso que no és el mateix el populisme que els líders populars. No és el mateix el Donald Trump i tota la llista que podíem fer, doncs, els austríacs, els Pepitos Grillos, els Erdogans i tota aquesta basca de gent, amb persones que poden ser a Madrid l'alcaldessa de Madrid o l'alcaldessa de Barcelona, que seran populars, però no, jo diria que no són populistes.
I hem demanat que no se'ns malinterpreti la numeració seguida, que això no volia dir comparar, eh? No,
no.
Simplement
no,
que són lideratges que, diferents, per dir-ho així.
És que jo he vist que, quan, de seguida que va sortir Donald Trump, aquí, a casa nostra, gent que es va enganxar amb aquesta figura per aprofitar que el Pisuerga passa per...
Sí, alguns deien, Podem ha guanyat els Estats Units. Deien, Podemos ha guanyat els Estats
i
Units.
I no és exactament el mateix. Són dos tipus de concepció política molt diferent. I aquí acabo.
No, no.
Tenim el Lluís i l'Oriol...
Després que... pot continuar, lògicament, sí. Lluís Sols.
Jo diria que en cert sentit sí que hi ha crisi de lideratge, però en el sentit de que no poden sorgir líders com abans, perquè s'han creat estructures institucionals que ho fan realment molt difícil. No és qüestió de tornar a parlar de la Unió Europea i els bloquejos que l'arquitectura que té la Unió Europea dificulta que un líder canviï això. Però també tenim Obama. Obama ha estat un gran líder, però què ha pogut fer Obama? Gairebé res. El sistema americà, per poder canviar alguna cosa, es necessita tenir a favor el president, la Càmera de Representants, el Senat amb un 60%, perquè amb un 50% no hi ha prou, i el Tribunal Suprem. Si et falla una d'aquests, no, cap reforma tira cap endavant. Què passa? Que Obama, bueno, no tenia tot aquest paquet, aquest kit, i per tant no ha pogut fer gairebé res, no? El volia, per exemple, legalitzar els immigrants, els 11 milions d'immigrants, que ja tindrien dret de residència. El volia tirar endavant un sistema de sanitat pública que ha quedat en molt poc. O sigui, que jo penso que els lideratges estan bloquejats per una arquitectura institucional que ho dificulta. I estic d'acord, molt d'acord, en el fet de que no és el mateix alguns dels populismes que parlem, que aquests líders, que jo penso que seria més adequat parlar, el que passa és que la paraula ja s'ha desgastat. Me refereixo a Manuela Carmena, a Ada Colau, són més revolucionaris. El que abans dèiem revolucionaris. El que passa és que no revolucionaris en el sentit que demanin una gran revolució, sinó que estan a favor d'un canvi...
Des de dintre del mateix sistema, no?
En profunditat del sistema, des de dins, no? No es penso, ni ells ni els usemis els agrada utilitzar la paraula revolucionari, però és allò que anomenaven abans.
Bé, no hem esmentat Barack Obama, tampoc hem esmentat Angela Merkel, perquè són exemples de líders que, d'alguna manera, sí que són reconeguts per la seva qualitat. Es pot estar d'acord o no, però tant Angela Merkel com Barack Obama sí que tenen un reconeixement i potser no serien aquests líders diferents dels quals estem parlant també avui. Sí, Oriol Domingo, per completar la primera roda.
Sí, si mirem globalment el món, que ja és mirar, jo penso que sí que hi ha crisi de lideratge. Si per líder s'entén que sigui una personatge, que sigui referent, que tingui una autoritat moral i ètica, que sigui referent per la gent, qui hi ha de referent? I que tingui una autoritat moral indiscutible? Jo no els veig. El líder, i per què no? Per què no els veig? Perquè no hi són. El líder, el que lidera, surt, neix de la societat. I, per tant, diríem també que no hi ha lideratge, perquè si el líder surt de la societat, el que està en crisi és la societat, també. Són els valors de la societat. Una cosa va amb l'altra. Si la societat tingués valors, la gent que sortiria d'aquí podrien convertir-se en referents i en personalitat, en aquest cas política, amb uns valors, amb una autoritat moral i una moralitat ètica. Això és una cosa. I una altra cosa és aquest líder que pot sorgir d'una societat amb crisi i sense valors i que esdevé líder no pel seu prestigi moral ni per ser un referent, sinó pel seu poder, diríem, no? És el líder autoritari, és el líder, diríem, dictatorial. És a dir, quan sorgeix el Hitler, el Mussolini, el Franco, l'Stalin, el Castro, cada cas és diferent, diríem, no? Però són societats en crisi, i d'aquí surt també un líder, però no perquè sigui un referent, no perquè tingui una autoritat moral, sinó perquè s'imposa pel seu autoritarisme, pel seu poder econòmic, militar, etc.
També cal diferenciar, i aquí també cal ser molt prudents, entre els líders amb aval democràtic i els líders que són dictadors o que no tenen aval democràtic. És important també establir aquesta diferència.
A mi seria el nom de Putin, perquè ara mateix també és un lideratge molt fort, però d'aquest...
també és aval...
una mica autoritari, no? Això no és un dictador del tot, però gairebé.
Això mateix, té un aval democràtic, però considerat internacionalment molt feble, perquè són unes eleccions les que hi ha a Rússia que, diguéssim, com a mínim discutibles pel que fa a la qualitat democràtica.
En el mateix sac es pot col·locar el president xinès, no?
Sí, això sí que és una dictadura. Em sembla que no hi ha discrepàncies aquí.
Jo penso que el tema del lideratge és una de les coses que ha estat molt estudiada, perquè també a nivell empresarial ha preocupat molt el tema del lideratge, molt analitzada i, en el fons, poc coneguda. Encara hi ha molts temes foscos. Per exemple, la relació que ara apuntava una mica l'Oriol entre lideratge i poder, i les maneres d'entendre el poder. Poder tou, poder autoritari, poder participatiu. El lideratge li passa el mateix. Evidentment que ens pot donar la impressió de que hi ha una crisi de lideratge perquè no hi ha líders que a nosaltres ens puguem identificar, perquè, en definitiva, el líder... els nens no neixen líders, els nens, nens i nenes, quan es fan grans, doncs serà la societat qui determinarà qui són els líders, i el lideratge és una cosa que la tens i no la tens, te la donen i te la treuen. I aleshores probablement no ens agrada perquè no ens podem identificar amb aquells lideratges que ens agradarien. Però a l'altre cantó d'aquesta societat, lamentablement, entre cometes, si voleu, hi ha gent que otorga el lideratge a persones que ens poden semblar com repugnants. És a dir, per exemple, jo penso que no és discutible que la Marie Le Pen sigui una líder. La Marie Le Pen és una líder extraordinària per la seva gent. No serà la meva líder, però per la seva gent és una líder. Jo l'única... L'única cosa que afegiria seria, si de cas, per reblar la concepció de lideratge, seria si, a part de la confiança que el líder et pot generar, aquest líder és capaç d'aspirar a la transformació d'uns valors amb els seus seguidors que siguin capaços d'humanitzar la societat. Si això es dona, ja seria el lideratge chapeau. Si això no es dona, pues seria un lideratge de poders i d'autoritaris.
S'ha de dir que també els extremismes o l'ultradreta, en aquest cas, no és el mateix a França que a països com Eslovàquia o Àustria. És a dir, que a França sembla que en el sistema polític seu està com més normalitzada la presència d'una ultradreta. Ja veurem si guanya les presidencials o la primera volta.
Les pot guanyar,
Sí, com a mínim la primera volta sembla que sí, després ja veurem. Bé, però en tot cas, en la línia del que comentava el senyor López Camps, senyor Sol, senyor Domingo...
Sí, a veure, jo penso que ens podem preguntar per què surten aquests populismes? Estem tots una mica frapats, no?
En el cas de Donald Trump, si volen, després ens centrem una mica més en Donald Trump.
Líders del Brexit, etc.
Sí, el fet que David Cameron, després de guanyar per majoria absoluta, hagi hagut de plegar perquè no li ha sortit bé un referèndum, per exemple, no?
I la bona sintonia que hi ha entre ells, de Marine Le Pen, l'anglès, etc. A veure, jo penso que ha hagut un buidat ideològic dels ciutadans. Un buidat ideològic en el sentit de que d'alguna manera la interpretació marxista, ni si tan sol socialdemòcrata, s'ha batut en retirada, els ciutadans o han prescindit de tenir ideologia o han abraçat la ideologia conservadora pensant que això portaria a algun lloc. Però el fet és que no han anat a cap lloc. Es veuen cada vegada pitjor els ciutadans dels Estats Units, els ciutadans d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, es veuen cada vegada pitjor. I aquesta sensació de aquesta frustració les porta, diríem, a entusiasmar-se per qualsevol que els doni una mica d'esperança. I el problema és que les donen esperança no a partir d'una ideologia consistent, coherent, Si ens dona esperança a partir de jugar amb les pors, jugar amb els odis, jugar amb els instints més baixos que la gent té. Llavors, s'està omplint el buidat ideològic de la gent amb uns valors, diríem, força negatius. Evidentment, les coses aniran malament amb aquesta gent i d'aquí uns anys la gent haurà pres la lliçó. Però, pel mig, molta gent patirà.
I això creu que passarà amb Donald Trump? Sí. Potser dirà tant de bo s'equivoqui, però...
En relació al que deia el Lluís Sols... un aspecte positiu de que no hi hagi, o dit d'una altra manera, el risc dels lideratges és el culte a la personalitat, perquè això es dona. El líder, el jefe, diu una cosa i la fas, la segueixes perquè ho diu el líder.
Potser això del culte a la personalitat és una mica perversió o excés de lideratge, no?
És una perversió. Això es dona amb les dictadures, amb els i també es pot donar en els sistemes democràtics. El culte a la personalitat podria dir que és que la societat, el poble, la gent, renuncia a la seva responsabilitat i la transfereix al líder. Jo no sóc responsable, és el líder, deposito tota la confiança en el líder, no? Una mica el culte a la personalitat seria aquesta transferència.
Sí, com la societat espanyola mirava Franco en bona part, no?
Exacte. I llavors, això ho fa el poble, diríem, no? La diferència entre el poble i el populisme seria que és bo que el poble, que la gent, que la societat, que tots nosaltres tinguem els nostres valors i no cedim la nostra responsabilitat. A diferència d'això, hi ha el populisme, que el populisme seria l'aprofitament demagògic dels interessos del poble. I per això el líder mal entès fa populisme perquè demagògicament pren els que o dicta quins són els interessos del poble, no? Per això, en certa manera, el que hi hagi crisi de lideratge pot ser positiu si el que pren la iniciativa, el que pren la iniciativa és la gent. La gent és concreta, la gent es defineix al carrer i es defineix a les urnes. Compte, és a dir, que la crisi de lideratge pot ser positiu si el que pren la iniciativa és el poble.
I el poble, d'alguna manera, modela, per dir-ho així, aquest lideratge, no?
I repeteixo, no és una cosa abstracta, aquesta, perquè el poble es defineix al carrer i es defineix a les urnes.
El que passa que el poble sempre serà plural, sempre tindrà accents de sensibilitat.
Es defineix a les urnes.
No és una sola veu, però sí, certament.
A la pregunta del Trump i de la Clinton...
Sí.
Jo diria que hi ha hagut un problema, que és... A veure, qui ha guanyat les eleccions és, en el fons, perquè les ha perdut la Hillary Clinton. Hillary Clinton, el vot demòcrata, des del 2008, ha anat perdent el capital polític que tenien els demòcrates. I ha anat, de les eleccions d'Obama, després les del 12 i ara les del 16, els demòcrates han caigut en picat la seva confiança electoral. I el Trump ha perdut també vots en relació a les anteriors eleccions presidencials, però molt poc. L'habilitat, jo diria que el lideratge encertat que ha seguit el Trump és actuar com un gran líder populista, engatussat a la gent, ha anat a buscar aquells estats en els quals amb poc esforç feia girar pel sistema aquest electoral nord-americà, que, tot sigui dit, aplicat a casa nostra, avui dos terceres parts de l'hemicicle de Madrid seria de color blau. A Nord-Amèrica ha anat en aquests estats, els ha agitat la por, els hi ha explicat quatre coses que explicaven els venedors d'ungüentos del tigre i de la serp a l'època del Far West, i els hi ha dit: tota la vostra culpa de que s'hagin tancat les fàbriques, estigueu a l'atur, són aquests tecnòcrates, buròcrates de Washington que la gran representant, i era cert, era la Hillary Clinton, perquè, com ha dit el Lluís, els grans temes no s'ha pogut resoldre perquè Obama estava lligat de mans per unes institucions que li jugaven en contra. Un cop fet això, ell ha descansat i ha guanyat les eleccions perquè els altres les han perdut.
Sí, i realment és molt curiós tot això, perquè amb un líder que no controlava les seves declaracions, que semblava que podia perdre força en el seu potencial vot, davant d'una candidata demòcrata, ens ho deia Lluís Foix ara fa uns mesos en aquesta tertúlia, compte, poc estimada als Estats Units, potser molt estimada a Europa, però poc estimada als Estats Units, amb poca popularitat, com és Hillary Clinton, amb un cert desgast, amb un cas de presumpta corrupció, que no sembla greu, però que la pot haver perjudicat, doncs clar, no ha aprofitat tampoc aquesta...
Perdona,
potser amb un altre candidat renovat hauria guanyat.
I tres dies abans de les eleccions, l'FBI li fa el favor a la Hillary Clinton de tornar a treure el tema dels correus electrònics. És a dir, que més assala el poder per part d'aquest verborrea verbal que és el Donald Trump, no n'hi ha cap altre.
Bé.
Però a més passa que l'establishment ha apostat per Hillary i la gent està rebotada. La gent està rebotada. Llavors, el problema de Hillary no era tant... Jo penso que no era tant ella com allò que significava, no? Per a la gent significava més del mateix. I, per tant, si no volia més del mateix, doncs l'altre era Trump. En aquest sentit, penso, estic ara bé segur, però, clar, evidentment, aquestes afirmacions són molt fàcils de fer, que Bernie Sanders hauria guanyat. O sigui, que si l'establishment demòcrata, amb aquests 600 vots que tenia la convenció, que podien anar a un o un altre, anés
cap a Bernie Sanders.
I Bernie Sanders, el seu missatge de renovació, que era el missatge d'Obama, però potser expressat d'una manera més explícita que Obama, no? De que vull canviar la cosa. Era la típica socialdemocràcia, no?
Sí, una mica també més revolucionari, pel que és la mentalitat política dels Estats Units.
La mentalitat americana més revolucionari. Jo penso que molts joves haurien anat a votar i molts dels...
potser els que han acabat votant...
Hispans, que no han votat o que no... I els treballadors... en fi, que han votat a Trump el tema del comerç, etc. Jo volia dir una altra cosa abans. Jo penso que no podem donar per suposat que els ciutadans sempre són bons. Els ciutadans, de vegades, no ho són.
Ens equivoquen. Ens equivoquem.
I quan un va votar té responsabilitat. I quan 6 milions de persones van a votar una cosa, tenen responsabilitat de que està votant les conseqüències. Tot allò que passi a partir d'ara és responsabilitat de la gent que ha votat Trump.
I
estarà
també
sobre la seva consciència.
També es diu que el poble no s'equivoca, sinó que són els polítics que han estat elegits per aquell poble. Vostè no està d'acord.
El poble
es pot equivocar.
Poques vegades, però el poble es pot equivocar.
Però s'ha d'acceptar la voluntat popular.
Però s'ha equivocat el poble.
Sí, sí.
El que està clar és que no s'equivoca en el sentit que té dret a governar el que el poble ha llegit.
Això és el que volíem. Després pots analitzar que s'han equivocat.
Però amb molt fonament pensar que s'han equivocat. Penso que els americans ara s'han equivocat, que jo penso que en 6 mesos estan penedits moltíssim d'haver votat aquest votarate.
Bé, amb el...
D'acord amb el...
Demano que siguin respectuosos amb les persones.
No, jo
però
estic d'acord amb el Lluís que els ciutadans ens equivoquem. Per què no ens hem d'equivocar? Una altra cosa és dir, però hem d'acceptar els resultats electorals, perquè no hi ha un altre sistema descobert per avaluar la correlació de forces.
És que llavors, si no votaríem, però, si no acceptem
però
el resultat.
Una cosa és acceptar els resultats electorals i altra, dir que tu t'equivoques, però jo també m'equivoco. M'equivoco en el moment d'exercir el vot i en el temps que va entre una votació i una altra, perquè les actuacions que s'havien de fer no s'han fet, etc. Què hagués passat si s'hagués presentat el Sanders, etc. No?
O Ted Cruz per la part republicana, que també dèiem que tenia un carisma, tot i que era més dretà, diguéssim, no? Teòricament.
Però,
això
per
és
exemple,
curiós.
Hi ha unes dades que val la pena retenir. És a dir, la gent ha votat Donald Trump perquè era canvi. Era una cosa... O sigui, gent que tenia molts problemes, que veia que les indústries es tancaven, acusava els de Washington d'aquestes polítiques i hem vist que aquest senyor pues, deia unes coses diferents i no era de l'altre cantó. El 2008 s'enfronten Obama i Hillary Clinton. a les primàries i guanya Obama. Per què? Perquè era un discurs fresc, nou, canvi...
Per cert, amb molt poc, per molt poca diferència.
Però va guanyar perquè pareixia una cosa renovada. I ara s'ha repetit amb el mateix esquema. Bueno, i llavors ara jo voldria afegir una segona consideració.
Davant
de la pregunta que tu ens feies. Jo, com que ens has fet aquesta pregunta, com que més sabia que venia el Lluís, que normalment es prepara molt les seves intervencions, he buscat coses per llegir sobre el tema dels populismes, i he trobat que hi ha una gran coincidència. Molts analistes que diuen que una gran responsabilitat és dels mitjans de comunicació. En la mesura de que els temes de la societat són molt complexes i es tendeix a simplificar i a fer tanta caricatura a través dels medis que la gent es queda amb unes idees molt superficials i, evidentment, són realment allò carnassa de qualsevol agitador populista. Llavors, aquí es demana que els medis de comunicació en aquests moments ajudin a la gent a que els ciutadans puguin no equivocar-se explicant la complexitat de molts problemes, les dificultats que hi ha per resoldre determinats temes, i això seria una bona contribució que caldria fer avui a la societat.
Passen 5 minuts de 7:45. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el periodista Oriol Domingo, el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i l'exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps. Parlem de lideratges, Oriol Domingo,
sí,
sobre el que estem comentant.
Amb la línia que deia el Jordi i també el Lluís, així com els ciutadans ens equivoquem o ens podem equivocar, els mitjans de comunicació també s'equivoquen. Brexit... Els mitjans, els grans mitjans i tots, donaven per fet que no guanyaria. Uh-huh. I el referèndum del Brexit es va imposar el Brexit. Quan a Colòmbia se celebra el referèndum pel sí o no al suport als acords de pau,
el 2 d'octubre
tothom
passat.
Donava per fet que guanyava el sí i surt el no. Tot això estem parlant de 2 mesos i amb qüestions de nivell mundial i internacional. I ara tothom...
Igual. Les enquestes donaven guanyadora a Hillary Clinton.
Donava per fet que la Clinton guanyava i ha perdut. És a dir, que els mitjans de comunicació s'equivoquen. I això també cal dir-ho, no?
Deixi'm dir que no tenim la culpa de tot, els mitjans, però també tampoc som infal·libles.
També som responsables.
Exacte.
També som responsables.
No tant només amb la línia que els pronòstics s'equivoquen, sinó que jo diria que la responsabilitat dels mitjans ara és abandonar la comunicació espectacle i anar a conformar opinió pública, sabent anar a l'arrel dels problemes, explicant les seves complexitats, educant políticament a la ciutadania. Jo diria que aquesta és la responsabilitat que cal demanar avui.
I a més, se'ns reconeix aquesta importància als mitjans, perquè, per exemple, l'endemà i 2 o 3 dies després de la victòria de Trump, manifestacions a diverses ciutats nord-americanes. Què diu Trump? Els mitjans de comunicació estan atiant els que es manifesten contra mi. O sigui, una mica se'ns dona una importància, i és veritat que lògicament la tenim.
Jo estic d'acord en que s'ha de fer molta tasca per part de tothom, els mitjans de comunicació també, i que la gent estigui més informada. Jo penso que, entre altres coses, allò que ha passat és conseqüència de que la gent no sap què li està passant. La gent està patint, hi ha molts problemes, portem anys de crisi, hi ha el problema de la qüestió de la immigració, el fenomen de la immigració, i la gent no sap llegir, potser per el buidat ideològic del que parlava fa una estona, no? Llavors, hauríem de tenir un debat prou consistent per transmetre a la gent entendre la seva societat, entendre què està passant. I el primer que ens hem d'aclarir una mica som nosaltres. Què està passant al món, què està passant en l'àmbit econòmic, què està passant en polític i de quina manera la gent pot interactuar amb això. Aquí entraria la tasca pedagògica dels mitjans de comunicació. I a part d'aquesta manca d'intel·ligibilitat que pateix la gent, jo penso que cal posar sobre la taula que un altre factor d'allò que està passant és el racisme. Torna el supremacisme, aquest nefast supremacisme que va portar a l'expansió imperialista de finals del XIX, que va portar en altra versió a Hitler i la Segona Guerra Mundial, està tornant en versions per ara més suaus, però la idea de que hi ha uns que són superiors als altres i, per tant, els altres no han de venir a nosaltres a fastiguejar-nos la festa...
Són versions com més ocultes del racisme. Ja no és aquell racisme d'abans, però bé, si jo els preguntés el guanyador de les eleccions americanes s'ha comportat com un racista, clar, teòricament ell diria potser que no, els votants dirien que no, però...
però ja sí, hi ha gent... han votat blancs, negres, i va, és força clar, no?, de que... De que...
Sí.
No, no, jo, vaja, des d'aquí la impressió és de que, jo no sé si és racista o no, però que ha tingut comportaments i expressions racistes cap al sud, cap a Mèxic i cap a la immigració, això és evident, no? Hi ha coses molt subtils, i això ho poso com un interrogant, no? Quan es diu que, per exemple, doncs, als Estats Units, i això podria passar en altres llocs, no?, que a vegades són els últims immigrants que arriben a un país els que no volen que nous immigrants arribin a lloc. Això ho dic amb cautela perquè és molt delicat, no? Però sí, pot donar-se.
És la competència per l'escassetat del treball.
Potser una consciència de bombolla, no?, de que el món és un món de misèria, en què hi ha una bombolla de riquesa que és petita, i si els pobres ens entren, acabarem amb la riquesa que tenim, no? I aquest sentiment defensiu està en els europeus, clarament, i en els americans també, no?, de compte que ja sabem que això, en realitat, és cosa d'uns pocs i que no podem repartir perquè estaríem perdent, no?
És poc humanista i poc cristià, evidentment, pensar que nosaltres hem de tenir la riquesa perquè tenim més dret o pel que sigui, però, o perquè ens l'hem guanyada.
Tenim una bombolla i no volem que es trenqui.
Però, per exemple, jo abans em referia allò al venedor de l'ungüento de la serp o de la pomada del tigre, no? És a dir, quan has provat totes les medicines i cap d'elles et funciona, vas i busques la pomada del tigre o l'ungüent de la serp pensant que et curarà i et salvarà. Jo diria que el que cal és tornar a fer política i tornar a les grans ideals polítics i el discurs i el relat polític, que pot ser molt simple, si voleu, però dir, escolteu, a Europa, l'any 45, que ens havíem esbatussat de dalt a baix, la gent es va posar d'acord en vestir l'estat del benestar i que la gent no patís i no tingués l'angoixa de quin treball tindré, quina sanitat tindré, quina educació tindré, on viuré. I es va resoldre bé. Pues, escolta, el que cal és rearmar una altra vegada unes polítiques de benestar, costi el que costi, i no deixar-se emportar amb aquesta globalització dels populismes, perquè si mirem el mapa del món, ara el que s'està globalitzant, a part de la misèria, és el populisme, perquè al final aquest populisme el que porta és la fi de la democràcia, la fi de la pluralitat dels partits polítics, perquè a darrere dels populistes hi ha els líders forts, que, com deia el Zapata, l'Emiliano Zapata, els líders forts fan dèbils als pobles. I això és veritat, aquests líders que, quan el Donald Trump diu jo sóc la veu del poble, malament, perquè el que cal és que el poble es pugui expressar. Potser ara és el temps de tornar a recuperar la dimensió fonamental i humana de la política.
Uh-huh. En la mateixa línia, les ideologies, en aquell moment, de la Segona Guerra Mundial, van permetre construir un molt millor. En canvi, ara aquest vaciat ideològic que creiem, que tenim, pràcticament, allò que tenim és un creixent menyspreu de la democràcia. Aquest senyor que ha guanyat, no sé, afinitat pels dictadors i no pels demòcrates, i el menyspreu dels drets humans.
Bé, hi hauria moltes reflexions més per fer, però el temps és implacable també. Important recordar que quan vostès parlaven del poble, que si s'equivoca, si no s'equivoca, també hem de pensar que els governants, que han estat elegits per una majoria, en el cas dels Estats Units, a més molt ajustada, amb empat gairebé en nombre de vots, fins i tot una mica més de vots populars per Hillary Clinton.
Amb una participació baixa,
com és sempre als Estats Units, perquè s'han d'inscriure, etc. Doncs això també s'ha de tenir en compte, que els que governen, amb tot el dret a governar legítim, democràtic, governen també pels qui no els han votat. Això també és important tenir-ho en compte, que també es poden haver equivocat o no, però han votat els qui no governen i també són ciutadans amb el mateix dret i la mateixa dignitat. Bé, la democràcia té aquestes coses. Ho hem de deixar, però ha estat un plaer compartir avui el Mirador de l'Actualitat amb Lluís Sols, Oriol Domingo i Jordi López Camps. Ens queden 2 minuts per resumir l'enquesta, però vol afegir alguna cosa per acabar? O...
No, jo amb la línia, aquest senyor declarava ahir que ell expulsarà 3 milions, 2 milions i mig d'immigrants. Bueno, escolta, ell expulsarà, que els agafarà ell.
Donald Trump, sí, sí.
Les institucions democràtiques tenen uns mecanismes.
També li va dir en un debat a Hillary Clinton que la ficaria a la presó si guanyava. Bé, en tot cas, tot
això... Però ara no, que és bona persona.
Ara diu que és bona persona. Senyors, ara sí que ho deixem. Gràcies, Oriol Domingo, Jordi López Camps i Lluís Sols. Fins una altra. Bona tarda, bona nit ja.
Bona nit.
Marta, tenim el resultat de l'enquesta i algun comentari més que ens ha arribat.
Sí, avui us preguntam a què atribueixes l'èxit de dirigents populistes com ara Donald Trump. Ens ha arribat un últim comentari de l'Enric. En aquesta societat no hi ha valors i el polític forma part de la societat. I tanquem l'enquesta amb el resultat final, que ha estat amb un 47% a la crisi de valors que fa que molta gent busqui nous perfils polítics, amb un 27% a un sistema polític i econòmic que falla a tot el món. I per acabar amb un 27% a una crisi de lideratge que impedeix alternatives millors.
Doncs gràcies, Marta. Nosaltres estem a punt d'arribar a les 8 del vespre i és moment de anunciar-vos el que serà la pregunta de demà. Demà volem parlar d'una iniciativa solidària que s'ha fet molt important aquests últims anys a Catalunya, el Gran Recapte, aquest any el 25 i el 26 de novembre, referent de solidaritat. Us preguntem què fareu davant el Gran Recapte d'Aliments. Podeu dir de voluntari o donant, podeu dir les dues coses o res. El res, evidentment, pot ser per moltes raons. No tingueu por de dir què fareu davant aquest Gran Recapte, que ens sembla una gran iniciativa solidària. Arribem al moment de resumir l'actualitat i després ens quedem avui al programa La Veu de Càritas.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.